Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'Ofici de Viure parlem amb dues psicòlogues dels beneficis psicològics del sentit de l'humor. Riu més, estressa't menys. El sentit de l'humor ens pot salvar de moltes situacions complicades o ens ajuda a relativitzar-les, a veure-les d'una altra manera. Al capdavall, l'humor i el riure són un dels remeis naturals més emprats des de fa molts segles. Com diu el metge i cirurgià Ángel Rodríguez Cabezas, la hipòtesi que el riure té virtuts terapèutiques ja es mantenia al començament de la història formal de la medicina, a l'antiga Grècia. Però avui anem més enllà. El psicòleg i humorista gràfic Ángel Rodríguez Idígoras ha editat un llibre amb diversos col·laboradors que es diu precisament El valor terapèutico de l'humor. I a la introducció, els autors hi diuen el següent. Tot i que al llarg de tot el segle ja hi ha hagut estudis interessants, fa només una trentena d'anys que psicòlegs, psicoterapeutes i educadors van començar a estudiar l'humor com a un comportament humà. Fins aleshores, el tema s'havia considerat poc seriós, comparat amb les desviacions o les angoixes o els conflictes propis de la psicologia social o de la clínica. Al capdavall, el sentit de l'humor és una eina que, més o menys desenvolupada, duem tots a dins i que ens pot fer més lleuger un dia difícil o una situació complicada. De l'humor tots en sabem alguna cosa o molt, diu Ángel Idígoras. Tots tenim experiències que el bon humor pot produir acudits o anècdotes divertides o històries gracioses. Tots hem experimentat com de bé se'ns posa, fisiològicament parlant, el fet de riure de tant en tant. Diu la psicòloga Eva Juan, que ens acompanyarà avui al programa. L'humor és important, l'humor és cabdal. Per mi és una eina, una energia molt bona, talleugera. Aconsegueixo, diu Eva Juan, fer riure els pacients i de vegades em criden l'atenció perquè a l'hospital costa molt riure. Avui a l'Ofici de Viure, riu més, estressa't menys.
Eugene Ionesco. On no hi ha humor, no hi ha humanitat.
Soc Júlia Pascual, psicòloga, que em podeu trobar a xarxes @juliapascualpsicòloga, que us faré riure una mica, bueno, us faré sentir moltes coses. Bé, jo sempre predico, ploreu per reparar-vos, somrieu per empoderar-vos. El sentit de l'humor i riure és una de les fortaleses del ser humà. De fet, tant si rius com si fingeixes que rius, el cervell creu que estàs a gust i allibera una sèrie de substàncies químiques que ens fan sentir millor. Els beneficis psicològics principals que té riure, jo diria que, primer de tot, millora el nostre estat d'ànim, gràcies a que s'alliberen certs neurotransmissors com l'endorfines, les serotonines, la dopamina. 2. Ens ajuda a reduir l'estrès i l'ansietat. 3. Ens fa més atractius i provoca que l'altre ens percebi de forma més amistosa. Si riem, els generem més confiança. Per tant, riure ens facilita les relacions socials. Per últim, i quelcom molt interessant, és que les últimes investigacions demostren que riure millora la nostra salut. Hi ha investigacions que demostren que les persones que riuen més i es prenen la vida amb més sentit de l'humor són més longeves. I també s'està demostrant que les persones que més riuen els ajuda a millorar el seu sistema immunitari. Per tant, us recomano que somrieu, somrieu, que és gratis i ens senta molt bé a tots.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
riu més, estressa't menys, els beneficis psicològics del sentit de l'humor, del riure, del somriure. Amb les dues psicòlogues, Eva Juan i Assumpció Salat, amigues del programa, amb les quals ens podem trobar físicament a l'estudi de Catalunya Ràdio. Assumpció Salat, gràcies, benvinguda.
Gràcies.
Gràcies, Eva Juan, per tornar a casa.
Gràcies,
benvinguda.
Gràcies.
Aquests dies estem contents, esteu contentes de ser presencialment aquí, perquè ara ens comentava l'Assumpció micròfon tancat que encara feu molta formació telemàticament.
Telemàticament.
Com molta gent, treballant des de casa.
Sí.
I ja t'hi has acostumat del tot, no?
Clar,
suposo.
Ja t'hi has acostumat. Li veus, tot té les seves avantatges, veritat? És aquella frase en castellà, mai mal que por bien no venga, és que és ben bé veritat, perquè li hem tret d'altres possibilitats que fins ara ni pensàvem que podien ser-hi, i la veritat és que gràcies a la tecnologia ens ha agafat en una època que la millor això 15 o 20 anys enrere hagués estat molt diferent, veritat?
Clar. Clar, no podries fer molta
Hombre,
de la feina que estàs
gent.
Fent.
I bé, tant, tu, que no.
Ni
jo,
persones.
Ni moltíssima gent. Sí. En canvi, ara ens han posat les piles, la tecnologia està bé ja preparada, i així seguim, eh?
Com us ho feu vosaltres per somriure tant? Perquè jo sempre us veig somriure, tant a l'Assumpció com a l'Eva. A mi m'agradaria saber fins a quin punt és innat aquest vostre somriure, o el cultiveu, i amb el pas dels anys us hi acabeu acostumant i ja forma part del vostre dia a dia.
Mira, jo no sé com ho veu, la Maria Assumpció, però jo ho sento una qualitat, això de ser alegre, i l'alegria et porta a estar en un estat d'humor, no? Més, pues, amb més bon sentit de l'humor, que és l'alegria. I això, jo sento que això m'ha acompanyat tota la vida. Uh-huh. I és cert que amb els anys te n'adones, sobretot quan vas creixent, que la gent es torna cada vegada més seriosa, no? I tot es va com petrificant més. I és cert que jo he anat treballant amb mi, i també quan treballo amb altres persones, a l'esponjar una mica aquesta seriositat que moltes vegades ens fa ser, no, allò és seriós, però en realitat el que estàs sent és rígid molt, molt sovint, i amb una mirada molt poc ampla.
Perquè llegia en començar el programa aquestes declaracions teves en què expliques que efectivament que als hospitals costa riure.
Sí, normalment en els llocs, els hospitals és un lloc, no? En els llocs on hi ha molt de patiment concentrat i condensat, no? Generalment sembla que un ha d'estar serio i que si somriu queda malament, no? I és tot el contrari. El que passa és que tenim alguna cosa malentès, no? No sé com ho veus tu, Maria Assumpció. Jo penso que tenim alguna cosa malentès aquí, perquè si tu somrius i portes un estat de bon humor, no vol dir que no siguis seriós amb el que estàs tractant. Una altra cosa és que, perdona, que te'n riguis dels altres, no? Això no té res a veure, eh? Però sí pujar una mica l'energia i buscar el millor de la situació, i si pot ser, amb una mica de sentit de l'humor.
Assumpció, Salat?
Sí, mira, ara jo m'ha vingut al cap mentre t'estava escoltant, Eva, un llibre molt conegut, que el puc recomanar, que és de l'Enrique Barrios, el Ami, el niño de les estrelles.
Sí.
En aquell llibre, precisament, l'autor fa referència a un nen que es troba en un ser d'un planeta més evolucionat, i entre les moltes coses que es diuen l'un a l'altre, aquest ser del planeta més evolucionat li diuen a aquest noi que és d'aquí del planeta Terra. Diu, una de les coses que passa en el teu planeta és que la gent no riu, la gent no somriu. Diu, què us està passant? Volien dir. Diu, en el meu planeta sempre veiem cares alegres, en canvi aquí totes les cares són serioses, veritat? Llavors això, aquesta idea de l'Enrique Barrios ens fa portar a una conclusió que jo crec que és lògica i natural. És a dir, podríem dir que en el sentit de l'humor hi ha diversos nivells. Podríem parlar d'un sentit de l'humor que té a veure amb el sarcasme i la ironia, que està molt ben valorat a la nostra societat i que a vegades inclús és aplaudit i reconegut, però que aquest sarcasme i ironia estaria, per jo dir-ho d'alguna manera, en el nivell baix, en el nivell on és, el nivell egoic, per dir-ho d'alguna manera, amb una personalitat que està moguda per pors i que mira moltes vegades d'utilitzar el sarcasme i l'ironia per sortir d'una realitat que el fa patir, que no entén i que li porta conflictes. Quan ja anem pujant de nivell, arribem amb el sentit de l'humor. En el sentit de l'humor, en aquest somriure, on jo estic bé i vull que tu també estiguis bé. Ni jo me n'enric de tu, ni tu te n'enrius de mi, sinó que és un somriure i un sentit de l'humor respectuós. I després hi ha un nivell més alt, que seria el del planeta que t'ha evolucionat, veritat, que seria quan arribem ja a la joia i el goig de viure. Quan arribem a la joia i el goig de viure, ja és, ja no li diríem sentit de l'humor, ja és una alegria interna, una alegria natural, que a la que anem arribant, o anirem arribant, passant per aquestes fases, tal com les he anat
anomenant. Aquesta és la que ja teniu vosaltres.
Bueno, sí. Aquesta és la que treballem per anar-hi arribant, no? És la que treballem per anar-hi arribant.
Ja, a vegades l'Evans l'has comentat al programa, no? Aquest acontentament pel fet de viure.
Sí, és el que es diu el contento, no? Que és aquesta joia.
És aquesta joia.
Que és cert que has de fer l'exercici diari, no? Perquè tots tenim moments, i a vegades temporades, on hi ha una tendència a no trobar-hi sentit de l'humor res. I això sí que és preocupant, no? Perquè no estàs connectant amb la joia de viure. I la vida és, o que per mi té, una energia fonamental, entre d'altres, que és l'alegria. L'alegria.
Això en el teu cas, clar, és un repte perquè tu estàs amb persones que estan travessant crisis, processos de dol, ho dic en relació a la malaltia.
Sí,
en relació a la malaltia.
Malaltia, mort...
Com a psicòloga, exacte.
Sí, i tant.
I dius, bé, segur que tu, que esclar, que tu ajudes molt a que la persona tingui una guspira d'humor en un moment determinat,
sí.
Però que això es converteixi en un cert acontentament pel sol fet d'estar vius, ja és difícil. Deus conèixer persones que, malgrat la malaltia, experimenten aquest acontentament.
I tant, perquè fan una profunda acceptació del seu procés com a part de la seva vida i ho assenten, no?, amb una alegria de viure amb aquesta condició, no?, que és la que els hi toca viure, que a tots ens toca viure condicions difícils en aquesta vida. Llavors, si un l'accepta profundament, hi ha algo que genera una... que s'apassigua, no? Hi ha una amabilitat amb tu mateix, amb el procés que estàs visquent, i pots connectar també amb un sentit de l'humor, una alegria de viure, malgrat que la situació no és la que a tu t'agradaria, perquè no t'agrada, però l'acceptes i la pots interioritzar amb aquesta alegria de viure.
Diu el metge cirurgià Ángel Cabezas en el llibre El valor terapèutico de l'humor que els estats de bon humor enrobusteixen la nostra capacitat immunològica. Ho diu un metge. I tu també ho deus haver constatat,
sí,
no?
Sí, és que canvia tant. És que canvia tant. Quan una persona comença a connectar amb un sentit de l'humor, amb una alegria dins del procés, aquell procés comença a anar molt millor. Molt millor. I això només t'ho poden explicar les persones quan ho constaten,
Diu aquest mateix metge cirurgià que el pol oposat de l'humor, la por, disminueix les forces musculars. I tu també, Assumpció, com a psicòloga, ho deus haver vist també amb pacients, que és que la por, com si diguéssim, entre cometes, vibra molt baix.
Exacte, diguem-ho així. Perquè, clar, quan estem en el sentit de l'humor? Estem en el sentit de l'humor quan comencem a acceptar, t'ho has fet anar la paraula acceptació, quan comencem a acceptar la vida, allò que ens passa, i diem, a partir d'aquí tenim una oportunitat per aprendre, per créixer. Quan entrem en por, quan allò que passa a la nostra vida no quadra amb les nostres expectatives. Clar, jo entro en por quan allò que passa a la meva vida no quadra amb les nostres expectatives. Quan a la meva vida el que passa no quadra amb les meves expectatives, jo no estic content. Jo no tinc sentit de l'humor. Jo entro en aquesta angoixa, en aquesta por, en aquesta ràbia, en aquest ressentiment de perquè la vida m'està tractant d'aquesta manera i m'està portant això. Per tant, podríem dir, una bona manera d'entrar en estats de sentit de l'humor seria l'acceptació i les no expectatives. Quan tu ets capaç de fluir en la vida i dir, pues si ara em toca estar en un hospital i ara estic passant per aquesta malaltia, dic que sí, la malaltia, l'accepto i miro d'entrar en aquest estat de veure què em puc aprendre i com ho puc fer, però no per resignar-me, sinó perquè a partir d'aquí podran sortir coses millors que ja de manera natural em portaran amb aquesta alegria, amb aquest sentit de l'humor, amb aquest benestar. És a dir, és com si diguéssim, el sentit de l'humor i l'alegria per mi seria més aviat com una conseqüència, un resultat. no és la causa. Val. És a dir, saps allò de aquella frase famosa en castellà, el pájaro és feliz perquè canta o canta perquè és feliz, no? és a dir, el primer és, quan jo aconsegueixo aquest estat d'acceptació, d'entendre la vida, d'anar desenvolupant el meu nivell de consciència, la conseqüència natural és aquesta alegria, aquest sentit de l'humor, aquesta joia. Per tant, que no hem de buscar tant el sentit de l'humor, que està bé, i aquí l'enginy pot ajudar, sinó que hem de buscar la comprensió. Per què em passa això? Què sí. puc aprendre d'aquesta situació? Com puc anar augmentant el meu nivell de consciència?
Avui a l'Ofici de Viure, riu més, estressa't menys.
Metges sense fronteres. Nosaltres, que hem estat tractant epidèmies arreu del món, ens hem adonat que el que més es contagia és el riure.
Diu també el metge cirurgià Ángel Cabezas que el riure és una emoció que està compromesa amb els moviments respiratoris i dins d'aquests moviments, amb més preponderància, es pot enquadrar a la fase respiratòria d'expiració. Es tracta així de la resposta a una emoció que allibera, que ens allibera, com ho fa el sospir o el crit. Com que és, doncs, una emoció alliberadora, diu aquest metge, és natural que redueixi el nivell d'ansietat. Per tant, estaríeu d'acord amb que si riem més, ens estressarem menys, no? Dit, grosso modo. Val. I llavors a una persona que en aquest moment se senti estressada pel volum de feina, per exemple, o per una situació estressant, què li recomanaríeu en relació al riure?
Clar, aquí seria el que hem dit abans de l'ocell, no? Que comencés a cantar, que es busqués pel·lícules de riure, que es busqués situacions on pogués entrar en contacte amb aquesta alegria. Però no n'hi ha prou amb aquest riure. Fixa't que a vegades en les persones veiem un riure que no és un riure autèntic, no és un riure sentit de l'humor, és un riure fruit del nerviosisme, de la por i de l'estrès. Per exemple, l'altre dia estava jo veient una obra de teatre d'una amiga meva que no té massa... És la primera vegada que fa una obra de teatre, i quan la veia i me mirava, no sé si li vaig provocar una mica com de nervis al veure'm a mi, ho volia fer bé, i de repente en l'obra es posava a riure. I jo deia, dic, però si ara no toca riure, inclús li deia el director de l'obra, ara no toca riure. Però per què estava rient? Perquè estava rient per treure, com diu aquest doctor, per treure l'atenció. És a dir, l'estrès que li provocava aquella obra de teatre, ella utilitzava el riure per treure l'atenció. Però clar, en aquell moment no era l'adequat.
Més aviat el riure l'utilitzava ella, no? Sí, perquè clar, no podia controlar.
No podia controlar.
Un riure nerviós.
Era un riure nerviós, que l'hem vist moltes vegades. Inclús hi ha persones que quan parlen o et relaciones amb ella, jo recordo una bona amiga que jo sempre dic, i ara per què riu? És que sembla que aquí no toca aquest riure. I és perquè és fruit d'un estrès, d'uns nervis, d'una tensió que es produeix en les relacions humanes. I llavors el mecanisme és el riure.
Això és que imposes molt, Assumpció?
No, és per això. Mira, ara t'explicaré una altra anècdota. Una vegada estava en una reunió familiar i jo vaig fer un comentari a la meva cosina, un comentari que va crear molta tensió. Inclús la meva cosina em va mirar i em va dir, bueno, Assumpció, diu, potser que callis, perquè el poc que parles a sobre és per... Sí, no va contestar així. Perquè el poc que parles és per posar-te allà on no et demanen. Llavors, a la taula familiar es va crear una tensió, i sabeu com es va trencar aquella tensió?
Rient.
Sí. Sí, la gent es va posar a riure, i jo deia, però si aquí no toca riure, que la cosa era tensa. Però el riure, com diu el doctor, és una manera de distensionar, una manera de treure la tensió.
Sí. Quin gran remei, el riure.
Sí, bueno, ens ajuda, clar que sí, quin gran remei, però vull dir que clar que no hem de... Aquest està bé com a remei, però hem d'arribar a no necessitar-lo com a remei, sinó que sigui des d'aquest sentit de l'humor, des d'aquesta joia del que parlàvem abans, no?
Bé, i el riure nerviós m'imagino que també que eleva la vista a vegades en pacients que es posarien a plorar.
Sí, no? Tant. Sí, és un clàssic, no? Sí, a vegades et poses a riure en plan que no saps què fer, llavors, pues, bueno, rius de la sensació surrealista, no? Que t'ho diuen, és tan surrealista que només puc fer que riure. O si no, plores. No hi ha un altre. És així,
Més beneficis del sentit de l'humor. Ens ajuda a relaxar-nos, és evident. Millora la retenció de memòria a llarg termini. Per tant, és bo per la salut del cervell, millora la salut del cor, Com hem dit abans, segons aquest metge i d'altres metges, evidentment, millora la salut en general i diu també a Juan Armando Corbín, psicòleg, en l'article els beneficis del tenir sentit de l'humor, que atreu les persones i que pot copsar, ens ajuda a copsar també l'atenció dels oients. Mm. I és veritat que ens atreu més una persona amb un somriure i amb sentit de l'humor, no? Que no pas alguna crispada.
Generalment sí, no? Excepte que estiguis tu molt malament, que només traiguin persones, no?, que estan enfadades, perquè, perquè hi ha un punt de seriositat que sembla que la gent està enfadada. Generalment, si tu estàs una mica saludable psicològicament, tu t'atrau les persones que estan amb una tònica alegre, que es fa amable, no? Que dona amabilitat i que eleva, com ha dit abans la Maria Assumpció, que m'ha agradat molt, eleva la vibració i eleva l'estat de consciència. I et fa entrar, com que jo tinc la sensació, però això és una visió meva, que la comparteixo aquí. Quan tu rius sincerament i li veus lo còmic, no?, de la situació que està passant, se t'obre més la ment. I és com una sensació d'amplitud que fa puf, i pots veure una mica el teatre que està passant en aquell moment i que estem visquent en aquell moment, no? Perquè com que tot això és un teatre, doncs és així. Fixeu-vos si estan així, no?, que són els mestres zen, que quan es moren, molt sovint el que fan és fer una carcajada, riuen i diuen el seu últim koan. I fan una rissa, no?, com ja, pam, ja deixo anar tot aquest teatre, no?, i ja entro amb alegria cap a l'autèntic.
És una manera també de descol·locar-te, sí. I aquest descol·locar-te, no?, sí, trasbalsar-te et fa, com tu dius, Eva, esclar, obrir la ment.
Trenques aquella tensió o aquella rigidesa o aquella situació sòrdida i pots recol·locar la teva ment i la teva consciència, tota la teva energia, no?, tant física com etèrica, pum, et mous d'una altra manera i et col·loques d'una altra manera, no?
Clar, però fixa't, què diferent és aquest sentit de l'humor que ens permet recol·locar-nos d'una altra manera? Per posar un exemple, m'acabo de comprar un desert i me n'he anat escombrant.
Sí.
Però una cosa diferent és quan entrem ja en algo més seriós, però que també moltes persones l'anomenen sentit de l'humor, que és aquesta part irònica o sarcàstica. Per exemple, jo què sé, es creu un príncep blau i tot just arriba a Barrufet.
Sí.
Soc irònica,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
O les seves opinions les posaré en un banc perquè a veure si al cap d'un temps guanyen o tenen algun interès. Clar, aquí estem, sí, sí, estem posant, li diríem, sentit de l'humor o estem d'una manera sutil atacant, faltant al respecte o criticant a un altre ser humà. Llavors aquí és on jo diria que hem de vigilar. Clar, si ens ho fan amb nosaltres això, el repte és no t'alteris ni t'enfades i pren-t'ho amb sentit de l'humor. Però com que la majoria de gent és, ho sabem, en les relacions humanes són molt susceptibles, molt susceptibles i molt sensibles, s'ha de vigilar molt perquè amb aquesta ironia i amb aquest sarcasme moltes vegades el que acabem fent és mal, no? En canvi, en el sentit de l'humor ens en riem els dos.
I un parèntesi, obrint un parèntesi,
sí,
que és, us fa la sensació que després de la pandèmia o enmig de la pandèmia o quan hem passat ja, toquem ferro, sí, la part més dura de la pandèmia, són més susceptibles? En l'ambient hi ha més susceptibilitat en les relacions humanes?
I tant que n'hi ha de susceptibilitat, perquè aquí també direm depèn de com cadascú ho hagi viscut, però és clar, això és una cosa que no ens esperàvem, ha trencat moltes expectatives, ha trencat molts desitjos i objectius i que la gent tenia. I llavors, és clar, això és normal que genere aquesta susceptibilitat i a vegades més que sortir el sentit de l'humor surten les pors, surt la ràbia, surt aquest malestar.
També una altra manera de dir-ho és, us fa la sensació que hi ha més ràbia, com més ràbia acumulada, més agressivitat.
Però confiem que sigui un pas, Confiem que sigui un pas per portar-nos a una cosa millor. És a dir, sempre amb el pensament de que tot el que passe, com diu el Jorge Larruy, lo que sucede conviene, no? I per poder passar sempre a un nivell superior i que això ens porti a coses millors, no?
Sí, sí.
I tant que sí. Ens en sortirem bé, ja, i tant que ens en sortirem bé, segur.
Sí, jo el que veig, en línia amb això que preguntes, és que sí que hi ha més ràbia. Potser ara que ha sigut estiu la gent està una mica més tranquil·la, com a mínim per aquí, no? I està més alleugerida i hi ha la sensació de més seguretat perquè hi ha una vacuna, no? Però, clar, aquí ens hauríem de preguntar moltes coses perquè hi ha tanta ràbia amb la realitat de la vida, no?
Sí, la realitat és la que és, no?
És la que és, exacte, no? Vull dir, ens agradi o no. De moment és així, com que no sabem generar un món més saludable, doncs tenim un món malalt. I ha sigut una evidència això, de moment ho està sent, però clar, potser per les persones que ho veiem cada dia, que estem tots malalts o molt malalts, sigui del cap o físicament, o les dues coses, no? Doncs ara ha sigut una evidència que ha pogut veure gairebé tot el món, no? Però és una evidència que si ens enrabiem tenim dos problemes.
I tant.
Llavors, ara sí, més que mai, hem de connectar amb energies una mica més, per mi, més intel·ligents i més subtils, que és l'alegria, connectant amb sentit de l'humor, de la realitat que estem passant, per tenir, obrir la consciència i veure què podem fer, que és buscar formes de fer i ser més saludables veritablement, no hipòcritament, no? Perquè aquest és un tema molt important, i no confiar només en que tinc una vacuneta, no? I que això és, ja ho arregla tot. No, aquí hem d'arreglar moltes coses, no? Que és realment treballar per la salut de veritat, per la salut d'aquesta terra, per la salut de tots nosaltres, no? Dels animals, de les plantes, és importantíssim. I això és un toque d'atenció important per veure que estem malalts. Sí, estem malalts.
No fa referència, però, a la salut mental. La dones per descomptada, no?
La dono per descomptada, perquè el que ens porta a tota mala salut és la nostra mala salut mental, no? Perquè fem accions, la nostra salut mental ens fa fer unes accions saludables o no saludables. I, per tant, estan havent-hi moltes accions, fins ara, molt insalubles. Per això hi ha tanta malaltia i es fa molt evident. Llavors, seria interessant posar una mica de sentit de l'humor, de veure realment que estem tots malalts, no? I a veure què fem. A veure què fem, no només pensar en una vacuna, sinó en un conjunt de coses, a tots els nivells, no?
Pensa també que amb això del sentit de l'humor, a vegades, quan estem malalts, si féssim anar un llenguatge psicològic, diem estem en una societat neuròtica, aquesta seria la paraula, estem tots neuròtics, quan estem malalts, a vegades utilitzem el sentit de l'humor, o utilitzem ironia i sarcasme també, per escapar de la realitat, per fugir de la realitat, per enriure'ns-en de la realitat. Llavors, esclar, aquí potser l'estem, està bé, és com una aspirina, però no és la clau per resoldre el problema. No. És a dir, jo em prenc aquella aspirina i em trobo més bé perquè ara me n'he enrigut o perquè ara he fet una broma sobre el que està passant. Però si jo em passo el dia fent bromes i així, qui dia passa any empeny i no afrontant el problema i no veient que és que hi ha algo en el meu interior que tinc que canviar amb la meva manera de viure la vida, amb la meva manera d'afrontar-la, llavors diríem és quan el sentit de l'humor, més que ajudar-nos, seria com una mena d'escapatòria, no? I jo per això m'agrada insistir que el sentit de l'humor serà moltes vegades també com una conseqüència. Com més jo afronti la vida, accepti i aprengui a viure-la d'una manera intel·ligent, com estaves dient tu ara, Eva, ja vindrà aquesta alegria, aquest sentit de l'humor, aquestes ganes de viure.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant dels beneficis psicològics del sentit de l'humor amb Assumpció Salat i Eva Juan.
Camilo José Cela. L'humor és la gran cuirassa amb què ens defensem en aquesta vall de llàgrimes.
Hi ha un llibre que no està traduït encara, que es titula precisament Smile More, Stressless, en què hi llegim algun exercici pràctic sobre com podem cultivar el sentit de l'humor. Seu amb un paper i un llapis i crea una llista de coses que agreugen o frustren les teves reunions familiars, de feina, amb amics, etc. Fes la llista tan completa com puguis. Per exemple, em posa dels nervis quan els meus amics arriben sempre tard a sopar. Escriu exageracions divertides sobre cada esdeveniment de la llista. Per exemple, m'he de menjar les sabates per no morir-me de gana. finalment digues en veu alta... Clar, és veritat que no hem parlat de les exageracions. Potser una mica de retruc, no?, l'assumpció, que va molt bé. Les exageracions són molt útils, no?
Sí,
sempre i quan les diguis en privat.
Sí.
Finalment, digues en veu alta o pensa en l'exageració divertida en el teu cap. Visualitza imatges de les teves exageracions divertides i somriu. Fins i tot ens recomanen en aquest llibre somriu fins i tot si és de manera forçada. La pròxima vegada que et trobis en una d'aquestes situacions, intenta interrompre el teu estrès autoinventat amb una d'aquestes exageracions divertides. I intenta fer el mateix amb els sentiments negatius o les emocions que tinguis ara o habitualment. Per exemple, encara estic trist per haver tallat amb la meva xicota fa 6 mesos. Exageració divertida. En un planeta amb 8 bilions de persones amb B, és impossible trobar ningú més. Bé, són fórmules que ens poden ajudar a desdramatitzar, perquè potser un dels problemes que quadra amb el que heu dit també és que tot ho vivim de manera molt dramàtica, com si fos la fi del món.
I la paraula que també quadraria aquí, aquest sentit de l'humor ens ajuda a relativitzar. Res té tanta importància, ni res és tan greu com ens pensem. Aquest és el problema, que moltes vegades ho dramatitzem, ho fem, pensem d'aquí no me'n sortiré, això és molt greu, que faré ara que m'he quedat sense nòvia, ara que m'ha faltat el cotxe, ara que estic aquí. No. Pensa que res és tan dramàtic, i aquí el sentit de l'humor ajuda molt, ajuda a relativitzar claríssimament.
Sí, jo crec que és fonamental.
Una altra manera de pensar.
I tant, és fonamental. Jo estava pensant que no m'estranya que triomfin tant les històries apocalíptiques en el nostre món. No sé si això ho sabeu, que hi ha moltes històries apocalíptiques, i és perquè som molt dramàtics, realment, no? I estem aferrats també a aquest patiment, que és un patiment que és com una droga que ha d'estar allà, no? Ha d'estar allà fins que no ens desprenguem d'això, que serà treure el drama de les situacions, no? I seria bo que fos amb un sentit de l'humor de veritat i no amb el que seria ni la ironia ni el sarcasme, que per mi, i segur per tu, és una defensa. És una defensa psicològica que té molta component de ràbia darrere, eh? Mm-hmm. Però, bueno, és una forma fina de treure la ràbia, no? I el que estaria bé és poder elevar-ho a sentir alegria, deixar anar més, a voler controlar menys i a deixar que la vida també faci el seu curs, no? Perquè si la vida fa aquest curs, serà per a algú. I el que hem de veure és què puc fer jo per millorar-ho, no per dramatitzar-ho, no?
Sí, sobre la qüestió del drama, és, suposo que tu, per tu que veus tanta malaltia, Eva, i també mort, no?, i períodes de dol, tenir la mort present, sempre tenir-la ben present, pot ser la nostra, diguem-ne, que pot ser una bona eina per desdramatitzar.
És fonamental. És fonamental. Si tu tens l'amor present, l'amor no t'enganxa, diguéssim, despistat, no? És així. I és la prova...
Relativitzes molts problemes.
Exacte. Ho relativitzes tot. I, a més, ho poses en una dimensió que correspon.
Que correspon.
Perquè, si no, tot és amb una mirada petita, no? Que és el que deia abans, també, rígida i molt focalitzada. I és obrir, esponjar, donar lloc a espai, que seria la vacuïtat, no? Segons els mestres Zen, budistes, hinduistes, tots, perquè tots estan en aquesta línia, els cabalístics i els sufís, vull dir, tots estan aquí.
I també en la línia cristiana, fixa't tu que la creu simbolitza la crucifixió, i moltes vegades hem entès la crucifixió com algo negatiu, font de patiment, quan en realitat és la crucifixió de tots aquests pensaments, de totes aquestes idees, de tot aquest dramatisme que fem sobre la vida.
Exactament.
Quan nosaltres som capaços de morir dia a dia a tots aquests pensaments, aquestes creences i aquestes idees que ens porten a dramatitzar i a fer les coses més grosses del que són, nosaltres estem morint dia a dia, estem crucificant idees falses que, si les anem traient del nostre interior, faran que vagi sorgint de dins nostre aquesta alegria, aquest benestar, aquesta pau interior.
Que important això que dius, perquè jo crec que la nostra cultura hi ha un malentès encara avui dia que perdura moltíssim, no? Jo estic convençuda que la creu és la crucifixió de tot això que dius i del nostre ego malalt.
Ei, és que és així. És així.
Del nostre ego malalt.
Ens ho han explicat al revés. I molts ens ho hem cregut al revés.
Sí.
Però és que, és clar, quan crucifiquem aquesta neurosis, aquest ego malalt, etcètera, què sortirà? Sortirà l'alegria, sortirà la pau, sortirà el benestar. Per tant, la mort és necessària. És dir, el tema seria que no la necessitéssim, la mort.
Exacte.
Que no la necessitéssim perquè no. Nosaltres ja anéssim morint dia a dia, eh? Quanta gent es mor abans de lo que li tocaria? Vull dir, ara ho estic dient en sentit metafòric.
Sí, sí.
Tu veus persones, estan parlant del sentit de l'humor, que les veus anant pel carrer i anant per la vida i semblen com persones morts, que
estan vida, en vida. Morts en vida,
és veritat, se'ls hi nota amb la mirada, amb la cara, sí. L'expressió, i tu dius, aquestes persones no estan vivint la vida. Llavors, esclar, ser capaços de crucificar això i que surti, com deia l'Enrique Barrios, aquesta alegria, aquest somriure i aquesta joia de viure, aquest és el repte.
Deu ser oportú una satisfacció com, quan, com a psicòloga, com a formadora, però en una altra vida també com a mestra, aconseguies treure això, no?, de la persona.
Oh, i tant, treure això de la persona, però és que, Gaspar, la meva feina primer va ser crucificar-me a mi.
Exacte.
La meva feina primer va ser crucificar-me a mi, perquè jo sempre explico que la meva primera infància, adolescència i joventut, fins als 30 anys, jo era d'aquestes, d'aquestes persones mortes en vida, perquè és que estava en una total foscor. Llavors, clar, al anar canviant tot això, que t'adones? Tu que fas un canvi de personalitat. Jo podria dir que és com si hagués fet uns 360 graus, un canvi de personalitat, i al canviar la personalitat canvia tot allò de més. Però jo aquest somriure que ara em veus, carai, si el tenia abans, era del nerviós. Era del nerviós, no era de l'autèntic, era del que jo havia copiat, o de la meva mare, o de persones de la meva família, que era un somriure nerviós, però no autèntic, no de...
Està molt bé sentir-te, Assumpció, sí. Perquè demostra, no?, sentir la teva experiència, que tot és possible, oh, i tant. Que les persones que diuen, és que jo sóc així, bé, ets així o eres així, però pots canviar, totalment.
Viure, que bonic seria que un autor va dir que fóssim capaços de viure 1.000 personalitats, bueno, potser no tantes, 7, 8, 9, o 5, o 2, o 3 personalitats en una vida. És a dir, que tu, al anar transformant la teva personalitat, estàs aprofitant més la vida. Clar, i anar transformant la teva personalitat, que vol dir crucificar aquelles idees que hi ha en la teva personalitat o en la teva neura que no et permeten ser eficaç ni eficient, que no et permeten obtenir bons resultats. Llavors, quan els anem crucificant és quan anem fent aquest canvi de personalitat.
Però com ho fas amb les creences inconscients?
Bueno, és que aquí diríem, quan jo començo per les conscients, ja a poc ja aniré arribant a les inconscients. La qüestió és que em posi a treballar. No m'he de preocupar tant de les creences inconscients. És, de fet, allò de dir, quan jo començo a cantar, ja em començo a sentir feliç. I anar cantant, cada vegada em sentiré més feliç. Llavors, jo crec que no ens hauria de preocupar tant. Però sí que no sempre ens ocupem tot el que ens hauríem d'ocupar amb el treball aquí i a l'ara, que seria la clau, treballar aquí i ara, amb aquelles situacions que la vida et presenta.
A l'Ofici de Viure, amb Eva Juan i Assumpció Salat, parlant del sentit de l'humor.
Churchill. La imaginació consola els homes del que no poden ser. L'humor els consola del que són.
Recta final d'aquesta conversa que estem mantenint amb Eva Juan i Assumpció Salat. Eva, pel que fa als malalts, a les persones malaltes que són malalts terminals, és possible el sentit de l'humor?
Sí, totalment. O sigui, amb la malaltia avançada i també terminal, és possible el sentit de l'humor sempre i quan aquella persona té integrada la seva situació vital i també té integrat la confrontació amb la mort d'una forma natural, conscient i molt sovint espiritual. De fet, quan una persona està més connectada amb un treball real, espiritual, aquella persona mor amb alegria, sentiu-ho així bé perquè jo sóc testimoni, i amb un gran sentit de l'humor i desprenent
molta pau, no?
Exacte, una pau i un benestar per tots, que unifica i que dona un sentiment d'amor i de joia.
Exacte.
I això és possible, però clar, requereix un treball personal important. Això ho veus en persones que han anat fent un treball de veritat autèntic, no?
Ara que diu això la Eva i parlant dels hospitals, me n'he recordat d'una anècdota on explicaven que en un hospital hi havia molts malalts de càncer i hi va haver una vegada que es va despendre alguna substància o algun gas que els va deixar com en coma, no els va deixar pensar. Saps? És com si els hagués deixat en un estat d'anestesiats on no podien pensar, ni podien raonar, ni podien valorar ni on estaven, ni què els hi passava, etcètera, etcètera. Sabeu el que va passar en aquests malalts?
Què?
Que al poc temps el seu cos i la seva malaltia van arremetent cada vegada millor i millor. Clar, perquè al haver parat tota aquesta neura de la que estàvem parlant, el cos es recuperava d'una manera natural. En canvi, quan estem a l'hospital i en vez d'estar amb aquest sentit de l'humor que parlàvem, no? Estem capficats amb la nostra malaltia, etcètera, ho hem escoltat aquí del que han dit tots els doctors. Mm. Això va minvant la salut, això va afectant el cos. Doncs en aquest cas es va veure com es recuperava amb tu.
Interessant,
degut
això.
A l'amnèsia mental que tenien de que no podien pensar.
Que li va donar temps a que el cos es recuperés perquè el cap no pensava.
És així.
Serà
és
veritat
així.
Que hem de deixar de pensar, doncs. Eh?
Els van posar a meditar sense que sapiguessin que estaven allà.
Potser ens ho haurien de fer això col·lectivament, no?
Moment, eh?
Igual ens curem tots de tot.
Sí.
Tu, Eva, que tens aquest riure també així una mica que se sent, diguem-ne.
Sí,
anava a dir sorollós, però no és sorollós.
Sí.
Vull dir que se sent, que se sent.
Sí, sí, sí.
Clar, et deu anar molt bé quan estàs tot el dia atrafegada, amb pacients i no pots meditar.
Sí.
I tu encara rius, de tant en tant això deu servir també per estressar-te menys, eh?
Sí, i sobretot jo el que noto, ara us explicaré el que jo noto, energèticament noto que se'm relaxa tot i és com que tot es torna més sutil, més, no? més suau, més amable, no?
Més energia, estàs menys cansada.
I això contaminen a l'altre, eh? Vull dir, jo contamino l'altre.
Segur.
De veritat, intento contaminar al màxim.
De riure.
I és com, m'esponja. Jo noto com se m'esponja tot el sistema, no?
Clar.
I la ment i tot, i surts amb un altre to vital, no? Perquè si no és que t'enfonsa la pena i el drama.
Ho has de fer, perquè si no a vegades se t'encomana aquesta pena, aquesta angoixa, aquest malestar.
És fonamental, jo trobo fonamental. És cert que va amb mi, però segurament és una defensa, no? Que se'm posa en marxa ràpidament per poder sostenir tota aquesta pesadesa de tanta dramàtica, però en el bon sentit. Quan dic sostenir és en el bon sentit.
En el bon sentit,
no hem parlat de la teràpia del riure. Bé, donem per descomptat que hi ha molta informació sobre la teràpia del riure, és recomanable, evidentment, no? Suposo que la recomaneu. També hi hem dedicat altres oficis de viure en el passat. I pel que fa, ja abans d'acabar, a la ironia i el sarcasme, prenem nota del que ens ha comentat l'Assumpció Salat, no? També de donar-nos fins a quin punt aquesta ironia que estem utilitzant està, en el fons, agredint a l'altra persona, encara que sigui de manera suau,
agredint a l'altre o com a mecanisme per jo fugir, de protecció.
Saps?
Camilo José de la Feta anar a la cuirassa, no?
Sí.
Ell deia sentit de l'humor, jo diria aquí més aviat ironia o sarcasme, no? Com una cuirassa. Així em protegeixo, així no tracto el tema o així tiro la pilota a l'altre, saps? Perquè com que se'n fa tan dur aguantar-la a mi, doncs tiro la pilota a l'altre. Llavors, clar, aquest seria un nivell de l'humor que hauríem d'anar traspassant. L'hauríem de portar amb aquest nivell més alt, no? A on riem, utilitzant el raciocini, utilitzant la intel·ligència, no? Allò que he dit, no? Me'n vaig al desert, que el tinc que escombrar-lo. Això fa riure, no? Però no m'estic posant amb ningú, no? I després hi ha el nivell més alt, quan hi arribem amb aquesta joia de viure i aquesta alegria interior.
Que tu, molts dels teus mestres, Eva, també molts d'ells budistes, sempre els has vist amb un somriure d'orella a orella.
I amb unes
riuen
carcajades,
sí, no? Riuen,
home, maquíssimes, no? Que veus que hi ha aquell riure sa del nen, no? Del nen, que riu sanament, no? i que es riu de si mateix, sí. No? Que és el millor. Jo quan m'ho passo millor és quan en ric de mi mateixa, no? Però és així, no? Que veus en els mestres espirituals de veritat que riuen sí. Autènticament, no? Sí. Autènticament.
Per tant, per acabar, una bona recomanació seria aquesta, riure, començar rient de nosaltres mateixos o de nosaltres mateixes, sí. Perquè fem molt de riure.
Fem riure, perquè a vegades no, ens pensem tan especials, i clar que ho som tots, no? Però aquesta, tots per igual.
Aquesta idea tan bonica, no? Tornar a riure com a nens, no? Exacte. El nen des de la seva innocència riu, però quan anem arribant amb aquest mestratge, riem des de la nostra puresa mental, des de ben netejar totes aquestes neures, i llavors surt una alegria que ja no ens deixa, no? Que ja no és contaminable.
Alegria neta, no?
Neta, que neta. Ja no és contaminable. Exacte.
Són l'Assumpció Salat i l'Eva Juan, psicòlogues. Trobareu més informació d'elles a través d'internet, si així ho voleu. I a les vies de so d'aquest Ofici de Viure, Dani Rodríguez, la producció és de Núria Ventura, el guió de Blanca Busquets. Senyores, fins una altra. Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
D'aquí uns instants, tancant el programa, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, parlant-nos de les relacions de parella vistes no pas com un espai en el qual l'altra persona m'ha de donar o ajudar a ser d'una determinada manera, sinó que tu ho veus, Sergi, benvingut, com un espai d'aprenentatge.
Sí, la veritat és que tenim aquesta tendència, no? I això també es dona, una cosa no exclou l'altra, que quan es troben dues persones hi ha una complementarietat i una oposició també, per què no? Però l'espai que es crea sempre és d'aprenentatge, sempre quan els dos membres de la parella no hagin descobert o no coneguin la seva integritat, és a dir, el seu amor incondicional, la seva essència. Quan en una persona es dona aquesta troballa essencial, la primera cosa que canvia és que deixes de buscar-ho a fora. Per tant, ja no ho busques no només en la parella, sinó en qualsevol altra persona. Quan això no està integrat, en qualsevol relació que tinguis, serà la primera assignatura que es posarà davant. Sempre. La vegis o no la vegis. Aleshores, una relació de parella que és íntima, que és estreta, que hi ha aquesta comunió més òbvia, és un espai d'aprenentatge, jo crec que inigualable. Potser com amb la relació amb els fills, però amb la parella es dona un context que és molt profund, o pot ser molt profund, sobretot si els dos estan mirant el mateix propòsit. Perquè en una relació paterno-filial, per exemple, com pot ser amb el meu fill, és possible que el meu fill no tingui el mateix propòsit. No?
Però sí, molt probable.
És molt probable, és molt, molt probable. Però amb la meva parella sí. Aleshores, si podem convergir en un propòsit, ens donarem compte com les dues formes de ser de cada un formen part de la relació. Com el conflicte és relació. Inclús una separació. La separació és relació. Una separació es dona dins la relació. I moltes persones veuen la separació com algo aliè a la relació, el conflicte com un factor que amenaça la relació, quan tot està integrat dins d'aquest espai. Aquest espai només es pot gaudir i aprofitar, encara que hi hagi conflicte, només quan el pots veure com un recurs increïble d'aprenentatge, sobretot vist des del punt de vista de l'autoconeixement i l'autodescobriment. Perquè et descobreixes només mirant a l'altre, ja t'estàs descobrint, ja estàs veient què estàs sentint, ja estàs veient què estàs necessitant, ja estàs veient quins espais tu estàs volent que l'altre ompli i que no pot omplir perquè està mirant d'omplir els seus també. Aleshores, les relacions, si es poguessin veure totes elles, però especialment les de parella, com un espai d'aprenentatge, les enfocarien amb una pau tan gran que transcendiríem automàticament.
El conflicte, vols dir? Transcendiríem.
El conflicte, la persona, la relació, començaríem a descobrir noves formes de relacionar-nos molt lluny a les formes culturals, socials, antigues, familiars, que hem heredat, de com ens hem de relacionar, com no, allò del hasta que la muerte nos separe, no? Qui ens ha dit a nosaltres que una relació sana és de per vida? D'on surt això?
No, o que una relació que acaba, per exemple, no ho sé, al cap de 4 anys, ha sigut un fracàs, no? Exacte. On està escrit que hagi sigut un fracàs perquè acaba al cap de 4 anys, no?
Exacte.
És ha estat una gran relació.
Certament.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada als oients i les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.